Bona tarda, són les dues. L'Autònoma nega que els hackers hagin robat dades de la universitat.
Notícies migdia. Núria García.
En una compareixença pública, el rector Javier Lafuente ha assegurat que no els consta que s'hagi produït cap extracció de dades fruit de l'atac informàtic d'avui fa tot just un mes. En aquesta mateixa línia, el comissionat del rector per a les TIC de la UAB, Jordi Hernández, ha dit que el risc que es puguin filtrar dades personals és residual.
Clar, la seguretat absoluta no la hi ha, perquè la gestió de les dades és molt complexa i pot ser que alguna activitat hagi deixat algun arxiu que malauradament no hauria de contenir les dades que fos, però això és un risc molt residual i en principi són dades d'ús, diguem-ne, habitual, ofimàtiques, i que aquest tipus de dades que tu menciones estan en l'entorn de bases de dades corporatiu que ha estat completament incòlume respecte a l'atac.
Sobre quan es recuperarà la normalitat al campus, el rector Lafuente ha afirmat que cal anar pas a pas per garantir la màxima seguretat i evitar un nou atac informàtic. A banda d'aquest tema, us explicarem que Ciutadans denuncia mala gestió dins de la policia municipal. Quines penes demana la Fiscalia per a l'exalcalde Bustos en el marc de la peça 31 del cas Mercuri? O la petició per actualitzar la Carta Universal de Drets Humans que fan la tinenta d'alcaldessa Marta Morell i la síndica Eva Bellán? Tot plegat amb l'ajuda de la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia. Els serveis.
Analitzem quina és la situació de la xarxa viària catalana a aquesta hora i hi ha dues incidències en vies molt properes a Sabadell. Comencem per la BB-1501 a Castellbisbal, que està tallada a aquesta hora a conseqüència d'un accident en els dos sentits de la marxa. I un altre accident, en aquest cas a la C-16, talla la carretera a l'altura de Viladecavalls en sentit Barcelona, i això provoca cues de més de 2 quilòmetres. Situació al transport públic, Adrià Rodríguez, des del Transmet. Bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic d'Àrea de Barcelona, al no destacar alteracions significatives. Per tant, de moment, això és tot el Transmet. Que tingueu bona tarda.
La notícia del dia.
El rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, assegura que no els consta que s'hagin robat dades arran de l'atac informàtic de fa un mes. Els arxius afectats diu que són dades públiques relatives a sous, convenis o material docent i que no pateixen per la filtració de dades personals. Avui ha fet una roda de premsa per informar sobre les últimes novetats de l'atac que van patir el passat 11 d'octubre. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha advertit la universitat que a la internet fosca s'anunciava la publicació de dades sensibles del centre, però Lafuente ha insistit que no se'ls dona validesa. És el mateix missatge que va enviar la comunitat universitària a través d'un correu aquesta setmana. Lafuente també ha anunciat que no correran per recuperar el sistema informàtic de la universitat, que ha estat malmès, sinó que volen donar prioritat a la seguretat.
En aquests casos, el més important és la seguretat. Llavors hem anat treballant pas a pas. Hem patit un sistema, un atac bestial, però el que hem decidit és anar reconstruint. Deia abans que havíem fet tots els fonaments, que era l'important, hem posat el medis bàsic per poder treballar, això ho estem fent, i no estem corrents en cap moment, sinó intentant garantir que cap pas sigui endavant per intentar recuperar la màxima normalitat el més ràpid possible, sense posar en risc a la institució a un altre atac.
Per tot plegat, el rector assegura que no parlaran ni cediran al xantatge dels ciberdelinqüents.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts.
Més coses. Ciutadans assenyala el tinent d'alcaldessa de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, per tota una sèrie de mancances i irregularitats dins de la policia municipal. D'aquí a una setmana, els liberals decidiran quin serà el següent pas per forçar un canvi en la gestió del cos.
En una extensa roda de premsa, el portaveu de la formació municipal, Adrián Hernández, ha enumerat els problemes que viu la policia local. El més rellevant és que acusen l'intendent Joan Antoni Quesada de cobrir una plaça de la unitat canina a dit sense tenir en compte els resultats de les proves de selecció. També lamenten el mal estat de les instal·lacions de Can Marcet, la falta d'agents per complir el pla director o la manca de material. Els que ho pateixen més diu que són els de l'àrea de testats.
Lo están viendo en sus carnes, que por esta falta de personal, de formación y de especialización, pues a veces cometen errores humanos, con lo cual pues presentaron de alguna manera que querían salir en bloque de esa unidad si no se ponía remedio a su situación. A día de hoy sigue sin ponerse remedio a esta situación y nosotros lo denunciamos.
Ciutadans també acusa el govern de no tenir una estratègia viària pel mal funcionament dels radars, que encara no hi ha una ordenança de seguretat i civisme ni tampoc un pla municipal d'ocupació. Dos documents que es van anunciar ja fa mesos.
I el Festival de Cinema de Terror de Sabadell no ha cobrat les subvencions de l'Ajuntament del 2020 ni tampoc del 2021. Això ho ha denunciat aquesta emissora el director del certamen, David Garnacho, tot alertant que la situació els deixa entre les cordes. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Amb la desena edició del festival a 4 mesos vista, els organitzadors del certamen no tenen diners per organitzar-la arran dels impagaments de l'Ajuntament. Així ho ha alertat Garnacho.
Tenim pagaments pendents encara, tant el distribuïdor que ens va aconseguir les pel·lícules per projectar. Llavors, com que tampoc ens van proporcionar a l'Ajuntament cap espai on poder fer el festival d'aquest any, Fundació de Caixa Sabadell ens va cedir amb una rebaixa del lloguer dels seus espais. Aquest lloguer tampoc l'hem pogut assumir.
El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, per la seva banda, assegura que la subvenció del 2020 es farà efectiva abans que acabi l'any i, de fet, 32 de les 43 entitats pendents de cobrar ja ho han fet. A més, mostra suport absolut al festival.
En aquesta ocasió, aquesta edició del 2022, volem reprendre totalment tant els espais com tot el tipus d'ajuts que ja havia rebut tradicionalment i de forma històrica l'esdeveniment.
Segons de la Rosa, hi haurà una reunió entre el festival i el Departament de Cultura la setmana que ve.
I anticorrupció demana 8 anys de presó per a Manuel Bustos en el marc de la peça 31 del cas Mercuri, que investiga presumptes contractacions irregulars al Consorci de Residus del Vallès i a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'exalcalde està investigat per delictes de tràfic d'influències, falsedat documental, prevaricació i malversació de fons públics. Per això la Fiscalia també demana per a ell 12 anys d'inhabilitació i el pagament d'una multa de més de 205.000 euros. La petició de presó es rebaixa fins als 5 anys per a l'exregidor Paco Bustos, al qual se li atribueixen els mateixos delictes que el seu germà, tret del de tràfic d'influències. A més, el Ministeri Públic també sol·licita per a ell 5 anys d'inhabilitació i una sanció de 5.500 euros. A banda dels germans Bustos, també està pendent de judici per la peça 31 Paco Fernández, que s'enfronta a 12 anys d'inhabilitació per un delicte, en el seu cas, de prevaricació administrativa. La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció n'ha informat avui, tot plegat després que la jutgessa del cas hagi tancat la instrucció. És el pas previ a l'obertura del judici oral.
Notícies migdia.
Transforma la Carta Universal de Drets Humans perquè inclogui les noves necessitats actuals. Aquesta és la voluntat expressada per l'Ajuntament i la síndica municipal de Greuges, tot plegat coincidint amb el 73è aniversari de la signatura del document.
La síndica Eva Bellán assegura que durant la pandèmia ha aflorat l'incompliment d'alguns drets nous, com el digital.
Hem detectat, per exemple, va ser que el fet de tancar les biblioteques i els espais públics impedia que molta gent es pogués relacionar amb l'administració. Molta gent no té dispositius mòbils ni té accés a internet a casa seva, llavors només es podia relacionar amb el món extern, diguem-ne, a través de les biblioteques, dels centres cívics, etc. I ens vam trobar que, per una banda, l'administració només permetia la relació digital i, per altra banda, tampoc havia tancat els espais per on, a través dels quals la gent es relacionava.
Els nous drets humans estaran inclosos en la quarantena d'activitats programades des de demà i fins al 28 de desembre. Aquest any, com a novetat, es commemoren els 25 anys de la visita institucional a Sarajevo. Entre altres coses, es pintaran les anomenades Roses de Sarajevo de forma simultània a Can Puigdener i a la ciutat bòsnia.
Continuem endavant. L'Hermandat Nuestra Senyora de la Fuensanta torna aquest any a recollir aliments per a famílies amb pocs recursos. Les aportacions es podran fer a les portes de l'Església del Sagrat Cor a Can Uriac el pròxim diumenge, dia 12, al matí. Aleix Graell.
A més, l'entitat també ha previst una xocolatada popular per recollir fons i complementar les cistelles. Els organitzadors d'aquesta iniciativa esperen assolir més de 70 lots, una xifra similar a la de l'any passat. Antonio Alcaide detalla quins són els productes que més necessiten.
Unas de estas aparte, más personalizada a este grupo de familia, e incluso también intentando de, por ejemplo, si ya había niños, de qué edad, para poner productos correspondientes a esa edad, ¿vale? Si, por ejemplo, era un niño pequeño, pues entonces podíamos poner potitos, por ejemplo, papillas.
La iniciativa solidària s'organitza amb el Boca Orella i compta amb la complicitat de l'empresa Panabat.
Més qüestions fora de Sabadell i la comarca. Brussel·les retalla més d'un punt i mig el creixement de l'economia espanyola per aquest any, tot rebaixant les expectatives fins al 4,6%. La Comissió Europea també ha previst un creixement menor del Producte Interior Brut per al 2022 fins al 5,5%, mentre que augura que el deute públic se situarà per sobre del 116% en dos anys. Pel que fa a l'atur, la Comissió Europea calcula que se situarà en el 15,2% aquest any i que es reduirà al 14,3% el 2022 i fins al 13,9% el 2023. El govern espanyol allargarà el còmput del càlcul de les pensions per poder rebre els 70.000 milions d'euros en ajuts directes per la crisi de la Covid-19. Tot i que no s'especifiquen els anys de cotització que s'hauran de tenir en compte, és un dels requisits que ha imposat Brussel·les per tal de poder entregar aquests diners dels fons Next Generation. I acabem. El govern català es reuneix avui per aprovar la llei d'acompanyament als pressupostos per al 2022, que es van aprovar dimarts i dels quals ja n'ha començat la tramitació al Parlament. L'executiu català ja ha avançat que aquesta llei no preveu apujar els impostos, tal com va demanar la CUP. En canvi, sí que contempla allargar d'un a dos anys el termini per satisfer l'impost de successions com a resultat de la crisi derivada de la Covid-19. També preveu que l'Institut Català de Finances pugui incorporar dipòsits privats i no només públics. Temps ara per a la cultura, un concert de Nadales especial i un llibre. Aquests seran els actes per celebrar els 80 anys d'una de les entitats més nadalenques de la ciutat, l'Agrupació de Pessebristes de Sabadell.
Solen dir que un pessebre és més que una representació i que als seus diorames hi trobem totes les arts plàstiques. Enguany tornaran a obrir el dia 27 de novembre l'exposició al local de l'Acadèmia Catòlica amb més de 40 diorames. Aquest, però, no serà l'únic dia marcat del calendari. També han editat un llibre sobre el pessebre de Sabadell, dibuixat per Pilarín Vallès, i al desembre, dia 17, celebraran un concert de Nadales a ritme de rock and roll a l'Auditori de l'Espai Cultura. Francesc Bartolomé, president de l'Agrupació de Pessebristes, reconeix que és un any il·lusionant.
Aquest any ens fa molta il·lusió a l'Agrupació de Pessebristes tornar-hi a ser. L'any passat, com tots sabeu, degut a la pandèmia, no vam poder fer la tradicional exposició, i aquest és el primer motiu que tenim moltíssima il·lusió de tornar.
L'únic que queda per conèixer és el pessebre de la ciutat, que habitualment s'instal·la a la Casa Duran, però que des de l'agrupació volen mantenir uns dies més en la incògnita.
I sembla que no pugui ser, però després de tants anys havent-les portat fora, encara queden rates a la ciutat. Tic Escènic porta el retaule del flautista aquesta nit i demà divendres a 8:45 del vespre a l'Espai Foc. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. El mític text musical de l'any 70 de Jordi Teixidor parla d'una vila envaïda per les rates. La corrupció dels governants fa que anteposin els seus interessos a la qualitat de vida dels ciutadans. Jeroni Uller, director i adaptador del text, recorda que l'espectacle d'ara és un retorn a l'Espai Foc.
És un espai màgic, no cal que qui no el conegui, qui vagi, ni que sigui per veure'l. I és, mira, va ser 8 anys, fa 8 anys ja hi vam fer aquesta adaptació. La veníem de fer de l'Auditori Municipal de Castellà, o sigui, panoràmic, i la vaig haver de fer anar al Magí per adaptar-la amb un espai tub, no? Totalment vertical.
Es tracta d'una adaptació del muntatge que s'havia fet a Castellà 30 anys enrere. Fora d'algun canvi, de cara als retocs del 2014 són vigents, perquè l'Espai Foc no ha canviat. Igual, diu Uller, que la corrupció.
El temps.
La previsió de la mà de l'Estel Figueres. Bona tarda.
Hola, de moment hem tingut un matí amb el cel força tapat i també amb precipitacions que han estat més continuades, sobretot a la zona de l'Alt Empordà, on ja s'han arribat a superar els 60 mil·límetres. Per altra banda, l'onatge està molt alterat, amb unes que arriben a sobre els 4 metres d'alçada i que tindran tendència a la baixa al llarg d'aquesta tarda de dijous. Pel que fa a l'estat del cel, continuem amb aquest ambient rúfol, amb núvols més compactes al litoral i prelitoral, on encara s'esperen precipitacions continuades que es mantindran també durant la jornada del divendres, on continuarà plovent sobretot aquest sector del litoral i prelitoral, també les comarques de Girona, però ja no seran ni tan intenses ni tan extenses com les de la jornada del dijous. I demà som aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Punt final al Notícies Migdia d'avui. Nosaltres ho deixem aquí, però podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i al Notícies Vespre a partir de les 7. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dia. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.